Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Arquin Fat ja ha fet públics els finalistes dels Premis Fat d'Arquitectura i Interiorisme 2019. És la 61a edició d'aquest certamen anual, el més antic d'Europa, que aquest any no té novetats significatives respecte a l'estructura de l'edició anterior, però sí que val la pena parar atenció a les característiques dels 616 projectes presentats, perquè ens brinden una fotografia instantània de la realitat de l'arquitectura en els últims anys, concretament fins al 31 de desembre del 2018, que és la data límit de finalització dels projectes que es podien presentar a concurs. Recordem també l'altre requeriment principal de les bases. Cal que siguin obres executades dins l'àmbit de la Península Ibèrica i les Illes.
Repassem tot seguit aquests finalistes amb els comentaris de Roger Subirà, un dels membres del jurat d'aquest any. Faltarà, però, saber algun detall dels altres dos premis associats a la convocatòria, la 14a edició dels Premis FAT de Pensament i Crítica i la 6a edició dels Premis FAT Internacionals. Tot plegat ho podreu consultar a la web dels premis, arquinfat.org.
Una de les particularitats d'aquesta edició és la migrada participació de despatxos portuguesos, que en canvi a les edicions precedents havia estat abundant i d'altíssima qualitat. Una altra característica, la definitiva irrupció de la rehabilitació molt per sobre de l'obra nova. Roger Subirà.
Fa uns anys hi havia hagut un premi FAT específic de rehabilitació i es va decidir diferir aquest premi entre les diferents categories, és a dir, que les rehabilitacions d'arquitectura estan en arquitectura, les rehabilitacions que tenen a veure amb interiorisme estan en la categoria d'interiorisme. I en aquest sentit, comencem a veure rehabilitacions d'arquitectura de grans edificis del segle XX, grans edificis moderns, fins i tot de més enllà dels anys 50. No? En aquest sentit, per exemple, tenim el gratacels del BBVA, la castellana de Sáenz de Oiza, que té una rehabilitació extraordinària que bàsicament es basa en ser capaç de borrar 40 anys d'usos intensius sobre l'edifici, no? I recuperar una mica l'esperit inicial del projecte d'Oiza. Que és una cosa que potser estem molt acostumats a veure-los en edificis més antics, no?, del segle passat, però començar a veure-los en edificis de la segona meitat del segle XX no deixa de ser impactant.
Perspectiva.
Anem, doncs, pels finalistes de les quatre categories dels Premis Centrals, que són Arquitectura, Ciutat i Paisatge, Interiorisme i Intervencions Efímeres. Comencem per la categoria de Ciutat i Paisatge, de la qual han resultat tres finalistes.
L'adequació de les restes arqueològiques de l'antic teatre romà de Tàrraco i la seva reactivació com a espai públic, obra de Toni Gironès Saderra, executada entre 2013 i 2018.
Un espai dificilíssim de la ciutat de Tarragona. Primer, perquè és patrimoni de la humanitat i, per tant, actuar sobre unes ruïnes d'aquest nivell patrimonial és molt difícil, però sobretot també perquè ha estat un espai on s'han succeït una sèrie de projectes històricament que no han acabat de construir-se, no? Però l'espai està ple no només de les ruïnes romanes, sinó de ruïnes, diguéssim, d'edificis que es van construir als anys 60, que han quedat els pilars desconnectats i, per tant, és molt difícil d'entendre l'espai. I, a més, està situat en un lloc de Tarragona de molt difícil connectivitat i, per tant, actuar allà i fer-ho des d'un punt de vista poètic, no?, i amb aquesta voluntat didàctica que s'ha fet el projecte era molt difícil. Per tant, és un projecte que està en marxa, que no s'ha acabat, però el jurat ha valorat molt positivament aquesta primera fase, també com per donar una empenta perquè el projecte s'acabi en la totalitat.
El nou passeig marítim del Prat de Llobregat, a càrrec d'Imma Jansana, Conxita Vilavilla i Robert De Paun.
Una grata sorpresa, no?, perquè Arquin Fat volia commemorar que fa 25 anys que la primera dona va guanyar un premi FAT en solitari, que va ser l'Imma Jansana, precisament pel passeig marítim de Gavà, que era un projecte bastant semblant. Pensa que en un moment en què tothom feia places dures, l'Imma Jansana va fer un projecte de paisatge de recuperació d'un ecosistema. En comptes de fer un gran passeig marítim pavimentat, va fer una recuperació, un projecte de recuperació de les dunes amb una petita passarel·la, no?, un espai de passeig. Aquest projecte s'ha reproduït en certa manera al Prat de Llobregat, no? És una connexió, un connector ecològic entre dues llacunes del delta, amb la complexitat d'estar al costat de l'aeroport, però a més serveix d'accés a una platja que havia estat a les pitjors, no?, des del punt de vista mediambiental de l'àrea metropolitana, i que l'àrea metropolitana ha recuperat un espai ambiental molt bonic, no?
La reestructuració dels pavellons d'accés al Liceu Francès de Barcelona, obra de Lluís Costabella, Diego Martínez, Juanjo Puig i Laia Mestre.
El Liceu Francès havia d'assumir una sèrie de protocols i de seguretats d'accés d'un nivell molt alt, no?, i això ser compatible amb una certa amabilitat, perquè al final els usuaris són nens, no? Per tant, és un projecte de blindatge de l'espai de l'escola que té una inserció paisatgística, doncs, també molt reeixida.
Passem a la categoria d'arquitectures efímeres. En aquest cas hi ha quatre finalistes. La primera d'elles, abastament esmentada i debatuda en els últims mesos als més diversos àmbits de reflexió, fins i tot amb un llibre publicat.
Mies Missing Materiality, la intervenció d'Anna i Eugeni Bach al pavelló Mies van der Rohe de Montjuïc, sometent tots els seus volums a un tel blanc que acaba despullant la materialitat de l'edifici.
El projecte és molt clar des del punt de vista de la intervenció, però el treball que hi ha darrere per aconseguir materialitzar-lo és complexíssim, és a dir, implica fer de cadascuna de les peces una plantilla, llavors saber on va cadascuna d'aquestes plantilles, i el resultat doncs, és una arquitectura efímera que realment et feia interpel·lar sobre l'edifici.
Luna, una desconcertant escultura happening dels arquitectes Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño.
És una instal·lació efímera dintre d'una festa que va organitzar precisament el FAT l'any passat, no? Era una reflexió d'uns artistes i d'uns arquitectes sobre, diguéssim, l'usar i tirar, és a dir, sobre l'efímer del disseny i dels productes de consum vinculats al disseny. I dintre d'aquesta festa es va demanar una sèrie d'artistes que fessin una instal·lació en relació a aquesta reflexió, no? I aquest projecte és un projecte molt boig, un gran elefant, una mena d'escultura que de cop i volta prenia vida i prenia el protagonisme de l'espai, no? Molt poètic i alhora molt, molt sorprenent, no? Molt estrany. Està, jo crec, a mig camí entre l'art i l'arquitectura, la instal·lació artística, el happening.
Una de les instal·lacions del Festival Lluèrnia 2018 d'Olot, ideada per l'arquitecte David Oliva i la interiorista Anna Juncà, Origami Lava.
Aquí a Catalunya hi ha hagut una explosió de festivals que tenen a veure les instal·lacions efímeres de diferents accents, no? Òbviament el Degà, el més antic de tots, és el Temps de Flors de Girona, no? Que ja té una llarga tradició, però aquí s'hi han afegit el Cel Obert a Tortosa, el Lluerni d'Olot, ara n'hi ha un de nou de l'Andart a les Gavarres i el Llum Barcelona, no? I això ha fet que aquesta categoria del Premi FAT, que en principi es dedicar més doncs, a temes com exposicions o bé estants de fira, coses més efímeres en el sentit més utilitari, s'hagi rebut com tota aquesta allau d'instal·lacions que tenen més a veure amb l'art, no? I aquesta és una que es va dur a terme durant el Lluerni d'Olot, que ens va semblar que era especialment interessant, tenint en compte també doncs, el context volcànic, etc.
La Nube de Pastrana, un espai polivalent i permanentment transformable al Complejo Duques de Pastrana de Madrid, obra de Pablo Ramos, Jaime Ramos, Ignacio Vicens i José Antonio Ramos.
Té la capacitat de primer ser reciclable, segona de convertir un espai que és un espai amb poc interès arquitectònic, és un pavelló esportiu, per a fer-hi una sèrie d'esdeveniments que tenen un altre nivell, no? Com sopars de gala, entregues de premi, etc. No? Té aquestes dues condicions, la capacitat de transformar un espai de manera efímera i la capacitat de transformar-lo tantes vegades com vulguis perquè és muntable i desmuntable. No?
Passem a la categoria d'interiorisme. Es consolida aquí una tendència que ja es manifestava a les edicions precedents dels premis, la incursió dels arquitectes en aquesta disciplina que tradicionalment semblava reservada als dissenyadors.
La qualitat és altíssima, no? I són projectes de molt diversa categoria, no? Hi ha molt interiorisme que té a veure amb l'habitatge, també amb la rehabilitació d'habitatge, i molt interiorisme que té a veure amb la restauració i l'oci, no?
Els finalistes són 7.
GRX Arquitectos de Granada, obra dels germans Álvaro Carlos i Agustín Gor.
Una intervenció de molt baix pressupost a un espai molt limitat on calia optimitzar cada racó aprofitant i reciclant els elements existents.
Taller de cuina a Sevilla, obra de María González García i Juanjo López de la Cruz.
Un espai cilíndric únic, condicionat per un pilar central i al voltant d'aquest es desplega el menjador en forma de ferradura per donar pas tot seguit al celler i la cuina que es despleguen al llarg de tot el perímetre.
La restauració de la sala de lectura i espais annexes de l'edifici tradicional de Cibeles del Banc d'Espanya, Madrid, obra de Matilde Peralta.
Avui és una biblioteca, però havia estat el cos central del primer edifici del Banc d'Espanya. Entre una funció i l'altra, l'espai va anar patint nombroses transformacions a moda de capes afegides, que Matilde Peralta ha anat extraient amb molta sensibilitat i mesura per tal d'arribar a referenciar el seu estat original dins l'entorn, sense perdre de vista la seva funció en el present.
Restaurant Casa Plata a Sevilla, obra de Cristina Domínguez i Fernando Hernández Gil Ruano.
Contrast radical entre tradició i modernitat sobre fons gris, mobiliari d'acers lacats en colors pastel que delimiten cada espai, miralls i transparències que aprofiten la llum natural i transmuten l'entorn quan arriba la nit.
Casa a la Rua d'Oliveira, au Carmo, a Lisboa, obra de Marta Sequeira i Pedro Martos.
Un pis molt petit al casc antic de Lisboa, que sorprèn amb desenes de detalls inesperats, tant en la distribució com en l'aprofitament de la llum natural o la selecció dels elements de mobiliari.
El restaurant gran Cocina Hermanos Torres de Barcelona, obra de Carlos i Borja Ferreter.
Nau industrial entre mitgeres, dedicat a la veneració de les experiències culinàries intenses, una distribució tan poc convencional com efectista i eficient, sota un forjat d'origen pintat en colors foscos i esquitxat de lluminàries.
També a Barcelona, Atlantis Gastrobar, d'Arantxa Manrique.
Espai de tapes molt petit i integrat al carrer, blanc sobre blanc que només s'interromp el protagonisme central de la barra, amb blau marí.
El client ha entès el valor de l'interiorisme també des del punt de vista de reclam, de l'hora d'obrir els seus negocis, també probablement perquè hi ha molta competència, no? Aquí a Barcelona ho veiem, amb la quantitat de locals de restauració, restaurants, bars que s'obren segueix sent altíssima i la gent jo crec que ha entès que invertir en arquitectura és invertir en èxit, no? Al final conviuen dos tipus de projectes, no? Un que té a veure això que dèiem, no? Amb l'interiorisme d'habitatge i amb, sobretot amb l'interiorisme d'habitatge de rehabilitació, on es produeixen doncs solucions molt imaginatives, i el que té a veure doncs més amb l'oci i la restauració, on també la dispersió de solucions és molt gran. No es veu ara mateix una tendència tan clara, per exemple, a l'interiorisme nòrdic com hi havia hagut fa anys, no? Hi ha molta més dispersió, molta més.
I finalment, la categoria d'arquitectures. En aquesta edició abunden els habitatges unifamiliars, tres dels quals es troben entre els 11 finalistes.
Una rehabilitació amorosa a Corunya, enmig dels carrers estrets d'aquest poblet de pescadors. Obra d'Òscar Fuertes i Iago Fernández. Una casa de pedra a l'urbanització Sierrilla de Cáceres, obra d'Emilio Tuñón i Carlos Martínez i Albornoz. I la casa en el Maigmó a Tibi, a Alacant, petita casa d'estiueig.
És un tret una mica diferencial d'aquest any, no?, de les entrades als premis. Pensem que el Premi FAT no és un premi del que es puguin establir reflexions generals inequívoques, perquè és un premi que la gent es presenta, no és un premi que hi hagi una selecció de, diguéssim, des d'un punt de vista més general. Però sí que és veritat que aquest any hem trobat molt habitatge unifamiliar, no? Això vol dir que fa 3 o 4 anys doncs una sèrie de persones van creure que era el moment doncs de fer-se cases, no? Que és una cosa que és bastant curiós, perquè durant la crisi no havia passat, no? I tampoc s'havia vist l'any passat, però aquest any un terç dels projectes presentats pràcticament són habitatges unifamiliars, i molts d'ells habitatges familiars d'una certa entitat.
Dos centres educatius, una escola infantil de Veigadanya, Pontevedra, de Juan Ignacio Prieto, Faustino Patiño i Estefania Grandal, i l'IES Playa Flamenca a Oriola, Alacant, obra d'Alfredo Palla.
Dos equipaments cívics, el casal de barri de Trinitat Nova, a Barcelona, obra de Marta Bayona, Alberto Valero, Lluís Cantallops i Marta Vicente, i el Centre Cultural i Biblioteca de les Antigues Escoles de Sant Sadurní d'Anoia, obra d'Oriol Cosidó i Irene Marzo.
Hi ha algunes escoles, però també es nota, sobretot en l'àmbit català, es nota especialment que no hi ha hagut grans equipaments públics. És veritat que en tenim alguns, però òbviament és menor que fa uns anys. I això es nota a Catalunya, es nota en general a Espanya i sobretot es nota a Portugal. Tenim algun finalista que és, per exemple, la Biblioteca de Sant Sadurní d'Anoia, que és una rehabilitació, però amb molta arquitectura nova, que és un edifici també extraordinari que ha quedat finalista, no?
Dues rehabilitacions d'edificis emblemàtics. D'una banda, l'edifici d'Avenida de República número 37 de Lisboa, obra de Federico Balsasina, i de l'altra, la seu de l'antic Banco de Bilbao, de Francisco Javier Saez de Oiza, al Paseo de la Castellana 81 de Madrid, obra d'Antonio Ruiz Barbarín.
Una promoció de 73 habitatges a primera línia de mar al carrer Pacífico número 11 de Màlaga, obra d'Alejandro Muñoz Miranda.
I finalment, un petit i senzill prototip de pavelló administratiu a Madrid, a la carretera de Castella, obra de Francisco Borja Peña Morientes, Ernesto Sierra i Xavier Ortega.
Tots aquests projectes estaran exposats amb maquetes i abundant informació gràfica al Disseny Hub de Barcelona des del 18 de maig. Podeu aprofitar l'ocasió per votar els vostres preferits en el Premi de l'Opinió, que es donarà a conèixer conjuntament amb la resta dels premis que determini el jurat durant la gala prevista pel 19 de juny, també al Disseny Hub.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.